Mecha. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El govern català ha ordenat tancar les escoles, instituts i centres universitaris de tot Catalunya a partir de demà pel coronavirus. La mesura dràstica i inèdita vol frenar els contagis del virus. El tancament afectarà 5.500 centres, més d'un milió i mig d'alumnes de llars d'infants, escoles i instituts, així com més de 72.200. La mesura s'ha pres en el marc del pla d'actuació del Procicat per malalties emergents, unes xifres a les quals s'hi han de sumar les de les universitats. La pandèmia sanitària que hi va decretar l'OMS ja havia obligat a suspendre classes els últims dies en 44 centres educatius del país. La mesura tindrà una durada mínima de 14 dies, perquè es calcula que és el temps necessari per fer efecte. Els centres estaran tancats des del dia 13 de març al 27, tots dos inclosos. A Madrid, després de decidir dimarts suspendre el ple d'aquesta setmana, la Junta de Portaveus del Congrés de Diputats ha decidit suspendre l'activitat a la Cambra Baixa durant 15 dies. I és que les últimes 48 hores han donat positiu per coronavirus una ministra, una membre de la mesa i tres diputats, un dels quals del Congrés i els altres a Andalusia i al País Valencià. Aquest migdia, la presidenta del Congrés de Diputats, Meritxell Batet, anunciava el tancament de la Cambra Baixa espanyola.
La Junta de Portavoces de hoy ha aprobado a propuesta de esta presidencia y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, en primer lugar, suspender la convocatoria de sesiones parlamentarias durante dos semanas. El Congreso no es que se cierre, seguirá operativo para cualquier asunto urgente.
El 24 de març, però, està previst que celebri un ple telemàtic on només hi assistirien físicament els portaveus de cada grup per votar decrets pendents que, si no, caducarien.
Teniendo en cuenta que están pendientes de convalidación varios decretos leyes y que el plazo del primero de ellos finaliza el 25 de marzo, se prevé la convocatoria de un pleno para el 24 de marzo. Para dicha sesión se facilitará el voto telemático con carácter general a todos los diputados y a todas las diputadas. Solo estarían obligados a asistir aquellos que quieran intervenir.
Dimarts es tornaran a reunir la mesa del Congrés i la Junta ja telemàticament per organitzar aquest ple. Primer positiu per coronavirus a la Garriga. L'afectada és una alumna de tercer de primària de l'escola SEC Catalunya. Ràdio Silenci, Eduard Mas.
Bona tarda. Sisè cas de coronavirus al Vallès Oriental. En el cas de la Garriga, l'afectada és una nena que estudia tercer de primària. Hi ha més afectats al seu cercle familiar més proper. La portaveu de l'escola, Yolanda Duque, explica de vigilància epidemiològica i la pròpia família els van comunicar el positiu. Acte seguit van decidir suspendre totes les classes per preservar la seguretat i la salut de la comunitat educativa.
La principal mesura que hem decidit és el tancament de l'escola a partir de divendres. Volem deixar clar que és una aturada de l'activitat escolar, no és un tancament ben bé, sinó que és una aturada de l'activitat escolar. Els alumnes podran continuar amb la seva activitat acadèmica online. L'escola està molt ben preparada tecnològicament.
L'escola demana prudència i explica que, ara per ara, no hi ha més casos positius ni alumnes confinats a casa. L'Ajuntament de la Garriga ha decidit tancar tots els equipaments municipals durant 15 dies.
Aquesta hora això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Els aconteixements es precipiten. A hores d'ara, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb una compareixença a roda de premsa explicant les mesures que s'han implementat des del govern d'Espanya i, com heu sabut aquest matí, des del de la Generalitat de Catalunya, han decretat el tancament de les escoles des de demà mateix. En aquesta decisió hi han participat de manera molt activa els sindicats, com és el cas del sindicat Usted Estès. Saludem el seu portaveu, Ramon Font. Ramon, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
I de fet des del sindicat Ustec Estès heu estat col·laborant conjuntament amb el departament a la presa de decisió de tancar els centres educatius a partir de demà mateix.
Ahir va començar la mesa sectorial, es va establir doncs que donaríem doncs seguiment al que serien les recomanacions de salut que tenen els seus epidemiòlegs i tot plegat. Hi ha hagut doncs contacte, des d'ahir es va acordar que hi hauria contacte permanent entre l'administració i els sindicats de la mesa, i bé, hem estat analitzant, i la decisió lògicament és del govern, però nosaltres pensem que ha estat molt encertada, perquè tampoc no veiem que si per exemple la funció pública s'està dient que no es faci informacions, que no es reuneixin més de 5 persones, doncs el professorat que està doncs a les 8 amb 33 alumnes, a les 9 amb uns altres 33 alumnes, no rebem formació però seguim partint-la, no tindria massa sentit que estiguessin fent classe. De fet, qui més ens preocupen són els nostres avis, no? No ens preocupen tant els nens, s'està veient que aquesta malaltia afecta molt a la gent gran, i clar, no volem anar escampant tot això per tot arreu. La salut laboral, hem vist altres sistemes sanitaris que s'han col·lapsat, per tant entenem que el principi de precaució fa que s'hagi de tancar abans de que surtin uns brots molt forts, que se saturin les urgències. Pensem que a Itàlia, doncs, de vegades els serveis sanitaris han de decidir si salven una persona de 80 anys o una de 39, i com que pensen que té més possibilitats de salvar-se la de 39, reanimen a la de 39 perquè no tenen més aparells i deixen morir la de 80. Vull dir, això està passant ara a llocs on hi ha el focus fort del coronavirus, i pensem que seria molt inconscient tenir aquesta instrucció de funció pública i que no s'haguessin tancat els centres educatius amb la gran aglomeració de gent que comporten, amb les petites distàncies. Ja saps que a les ràdios sempre hem pensat que les aules estan molt plenes, i clar, tanques allà amb 33 alumnes, clar, i després te'n passen uns altres, i te'n passen uns altres, doncs això era qüestió de temps que estiguessin igual. A veure què passa. Hem vist també altres països que han tancat, i pensem que amb aquesta situació de crisi era el més encertat que es podia fer.
Ramon, els docents, per tant, no hi han d'anar als centres educatius. És evident que els pares no hi hem de portar els nanos, però els docents hi han d'anar a treballar o tampoc?
No, és que penseu que hi ha una mobilitat molt gran, que clar, és sortir de casa, agafar transports públics, és anar escampant tot això. Vull dir, si es fan mesures de confinament, si es vol que es baixi el ritme, doncs no té cap sentit que vagin els docents quan no faran coses que no puguin fer des de casa.
Una altra qüestió, o una altra decisió que s'ha pres, tampoc seguir amb la formació a distància, ni tan sols implementar-la en cap centre educatiu, bàsicament per no crear un greuge comparatiu amb les famílies, amb els infants més desafavorits.
Això, clar, no és el mateix doncs una família que filla de professionals, no?, que estigui el pare i la mare metges o advocats, i una família analfabeta, clar, això són unes distàncies molt, molt fortes, que s'entén que aquesta mesura, si no, seria un greuge molt gran. De totes maneres, tampoc hem d'imaginar que s'acaba el món perquè hi hagi 15 dies de parada escolar, perquè pensem que la situació és molt excepcional i no és comparable a cap altra situació, no? Ara el que ens ha de preocupar més que la formació en aquests moments és la salut de tothom, sobretot, com deia, de la gent gran, i pensar doncs que les decisions que s'han pres no han estat pensades en funció del sistema educatiu, sinó de la salut, que és una cosa que va abans, no?, perquè a altres països està morint molta gent.
Escolta'm, una última qüestió. Són 15 dies d'aturada, per tant són 15 dies sense classe. Hi ha gent que apunta la possibilitat de prolongar el curs escolar una setmana més, no 15 dies, però sí una setmana més del que en un principi s'havia previst.
Bé, doncs tot això suposo que s'anirà parlant. Nosaltres sempre hem vist que som dels països d'Europa que que tenim més hores lectives, el tercer de la Unió Europea, que ja anava a dir 27, però ara ja són 26, des del Brexit, el tercer país amb més hores lectives a primària, el segon país amb més hores lectives a secundària, i tampoc hem de pensar que els nostres infants quedaran molt mal parats per perdre aquestes hores lectives, i també doncs, que nosaltres, doncs, els alemanys comencen a la vintena d'agost, però és que la vintena d'agost no... No és com el cas d'aquí. Penseu, si s'ha d'allargar el curs al juny, ja sabeu que de vegades, i a més amb el canvi climàtic, estan venint unes onades de calor que tampoc ajudarien a la salut de ningú, no? De fet, no es recomana treballar a temperatures a les quals es treballa. Han vingut onades de calor al maig i hem tingut problemes amb això.
Doncs,
la veritat que no em veig fent classes al juliol o al juny amb 30 alumnes a l'aula, tampoc.
En tot cas, veurem finalment... Quants dies dura aquest confinament, aquesta situació de tancament de les escoles, si només són 15 dies o en són algun més, i després a partir d'aquí com es torna la normalitat de l'educació al país. Ramon Font, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Us recordo que aquí fem el programa som en David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González. Isabel, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I jo mateix, en Josep Maria Cano. Estarem fins les 6 i, com sempre, repassant l'actualitat arribada a aquesta hora de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I, de fet, diferents i diversos polítics aïllats per coronavirus. Un d'ells, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aïllada per haver estat en contacte amb un positiu per aquesta malaltia.
Exactament. Se suma d'aquesta manera les 544 persones que actualment hi ha confinades a casa després del positiu d'un treballador de l'Ajuntament de Barcelona, 5 d'ells regidors. De moment es descarta anomenar un alcalde accidental, ja que l'alcaldessa es troba bé i diuen que segueix treballant des de casa. Tot i l'aïllament del personal treballador, el comitè de seguiment del coronavirus s'ha celebrat igualment i han pres noves mesures com tancar a partir d'aquest dissabte mateix la majoria d'equipaments municipals. Davant de totes aquestes restriccions, també davant de les últimes hores del tancament de totes les escoles i centres educatius de Catalunya, diverses entitats o federacions es mostren preocupades per temes diferents. Una d'elles és la FAPAC, qui ha demanat ja també claredat sobre les dates de preinscripcions. Unes dates, recordem, que van del 23 de març fins a l'1 d'abril. Des de la federació es mostren preocupats per saber com es podrà o si es prendrà algun tipus de mesura addicional. En referència a això, el conseller d'Educació Bargalló fa massa estona ha declarat que estan estudiant la possibilitat de fer aquestes preinscripcions de manera telemàtica o, si són presencials, que siguin en grups molt reduïts.
Bé, doncs veurem com es poden fer aquestes prescripcions en grups reduïts, perquè allò de la telemàtica ja sabem com va i sovint és malament. Vull dir, per tant, veurem com se les empesquen per poder-ho fer així. Qualsevol novetat, evidentment, al llarg de la tarda ens
en farem. Us la fem ara.
Gràcies. I seguim parlant del coronavirus. Però en aquest cas, vist des de la Costa Daurada, on també comencen a aplicar mesures per contenir la malaltia. Daniel.
Doncs sí, perquè els dos casos de Cambrils i els dos de Salou ja confirmats, i en els que hem d'afegir també altres casos al nord de la demarcació de Tarragona, podrien multiplicar-se en les pròximes hores. Per això, els ajuntaments han decidit tancar, per prevenció, des de casals d'avis, llars d'infants, escoles de música, instal·lacions esportives, també mercadets exteriors, i suspendre activitats organitzades en els pròxims dies, com per exemple els actes previs a la Setmana Santa. Els ajuntaments de la Costa Daurada han signat, de fet avui, decrets d'alcaldia per suspendre tota aquesta activitat ordinària en la majoria d'equipaments municipals, tot i que encara cap ha tancat el propi edifici de l'Ajuntament. A més d'això, hem de dir que, per exemple, a Tarragona Ciutat s'instal·laran dispensadors de gel desinfectant als autobusos urbans per tal de que la població que hagi d'utilitzar el transport públic pugui utilitzar-lo. Una sèrie de mesures complementàries a les que ja s'han anunciat, com dèieu, des del govern català per frenar la propagació del coronavirus.
I a les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals no estan en principi patint cancel·lacions, però tampoc reben reserves i moltes cases de pagès no tenen clients per Setmana Santa. Un drama, Lluïsa.
El que més preocupa és que el turisme que sol escollir l'Ebre per aquestes dates és de proximitat, majoritàriament de Catalunya i el País Valencià. Tot i això, confien que funcione més que mai la reserva d'última hora i que si la situació millora, les turistes o els turistes s'animen a fer plans i visitar les Terres de l'Ebre i el Delta per Setmana Santa, un destí molt poc massificat i lluny de les zones urbanes. La vicepresidenta de la nova Associació d'Hosteleria de les Terres de l'Ebre, Montse Callau, així ho comentava.
Ara bé, el fet de que estigui potser més llunyà de zones urbanes i zones massificades, pues, bueno, això és el que manté, en certa manera, certes reserves i cert interès pel territori. Mantenim, en certa manera, el que és la positivitat i el destí com un destí que podríem dir sa i lluny de les massivitats, no? Del turisme de masses.
De moment, el sector turístic ja prepara productes específics per a Setmana Santa i dates properes. Amb tot, auguren un estiu dolent, ja que el sector ja va perdre molta clientela després del temporal Glòria i ara s'hi suma el coronavirus.
I l'Ajuntament de Tossa de Mar ha encarregat un estudi del fons marí per saber on està la sorra després del temporal Glòria. La busquen, Cristina.
Sí, es tracta d'una batimetria que permetrà mesurar les profunditats marines de 15 platges i cales del terme municipal de Tossa de Mar des de Cala Salions fins a Porto Pi. L'Ajuntament ha encarregat aquest estudi amb l'objectiu de saber on ha anat a parar la sorra després de la borrasca Glòria, conèixer el funcionament de les platges tossenques i saber si la sorra es podrà retornar. Si aquesta està a 8 metres o menys de profunditat, s'espera que es pugui recuperar, com s'està fent ja a la platja Gran i a la Mar Menuda, les dues platges principals del municipi, que ja s'han refet notablement. Però si es dona el cas que està a més profunditat, difícilment es tornarà a incorporar a les platges i el consistori s'haurà de plantejar altres opcions per fer front a l'impacte generat en algunes cales i platges per encarar la propera temporada d'estiu. L'adjudicació de la contractació de la batimetria s'ha fet a l'empresa GPA Seaboats per 5.000 euros i ja hi estan treballant i abans d'acabar aquest mes de març ja estarà enllestida.
I neix la plataforma SOS Baix Llobregat, amb l'objectiu de lluitar contra l'especulació urbanística a la comarca. Ivan.
Una trentena d'entitats han signat avui el manifest fundacional de la plataforma, una plataforma inspirada, diuen, en SOS Costa Brava i SOS Pirineus. La plataforma neix per fer front, com dèiem, a l'especulació urbanística al Baix Llobregat i, més concretament, a l'actual Pla General Metropolità, un pla que preveu 70.000 nous habitatges a la comarca i que afectaran 1.800 hectàrees de sòl urbà. En aquest sentit, la primera acció que farà la plataforma és demanar una moratòria urbanística de 2 anys i un procés participatiu que permeti reflexionar, diuen, sobre el model territorial de la comarca. De moment, la nova plataforma ha presentat al·legacions i propostes també a director urbanístic metropolità. Així mateix, avui també han anunciat que sumaran aquest dissabte la manifestació convocada a Gavà contra el Pla de Ponent. Veurem si la manifestació no s'acaba suspenent. També han avisat de futures mobilitzacions contra l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport del Prat.
Doncs precisament de SOS Costa Brava en parlem ara. I és que l'entitat conservacionista de l'Empordà aquesta setmana ha tornat altre cop a fer un moviment important per defensar la seva costa, la seva zona. No és així, Cristina?
Sí, doncs, perquè aquesta setmana SOS Costa Brava ha presentat al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava i en volem saber tots els detalls i per això ens acompanya l'advocat de SOS Costa Brava, l'Eduard de Ribot. Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya la portaveu de SOS Costa Brava, Marta Ballocera. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Expliqueu-nos, va sortir aquesta aprovació inicial, des d'un primer moment us en vau alegrar, però també vau ser molt crítics, i ara ha arribat al punt de les al·legacions.
Sí, exacte. El dia 10 de març, el dimarts, s'acabava el termini per fer les al·legacions. La veritat és que hem estat treballant molt de valent, amb moltes entitats i moltes plataformes del territori que també es coneixen el planejament, i per fi hem pogut entregar, i per fer un titular, evidentment estem contents perquè s'hagin reduït els 15.000 habitatges que la Generalitat planteja a la Costa Brava, però en cap cas per nosaltres és suficient perquè amb aquests 15.000 no garantim que l'urbanisme a la Costa Brava sigui sostenible.
I a més hi ha municipis que han quedat fora d'aquest pla director urbanístic, però que realment doncs, també tenen molt potencial de perill, no?
Exacte. De fet, els cinc municipis, segons la Generalitat, els cinc municipis que tenen un planejament més recent, ja s'han adaptat al Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines i, segons ells, aquest pla és sostenible. Nosaltres, i és un dels arguments forts de les nostres al·legacions, hem considerat que aquests cinc municipis també haurien d'haver entrat en el pla director i, per tant, haurien d'haver passat, diguem-ne, el mateix filtratge que tota la resta.
Em permeteu, ara que tinc a l'Eduard de Ribot i tinc a la Marta Ballocera, per tant, tinc dues sensibilitats diferents de tota aquesta problemàtica que ja fa molt de temps que estem explicant de la Costa Brava. Tinc la sensació que això ens està marejant la perdiu. És a dir, que la cosa és molt més senzilla i que tot això és un tirar la pilota endavant constantment, generar despeses d'advocats i despeses legals probablement quantioses i està allargant un procés amb la voluntat de que al final la gent que no el vol s'acabi cansant i per tant es pugui fer allò que es volia fer en un principi, que és fer cases on se'ls hi surti d'allà. No hi ha una altra manera de fer-ho?
És evident que fa falta un pla director per salvar la Costa Brava. Nosaltres l'hem reclamat sempre. Era el mecanisme idoni per sortir al rescat de la Costa Brava i per modificar i eliminar els 22 planejaments urbanístics dels 22 municipis del litoral que permeten uns creixements brutals. Nosaltres dèiem a la Generalitat que tenia que aprovar un pla director, el que passa és que no estem conformes amb el seu contingut. És un primer pas, però es queda a mig camí. Nosaltres demanàvem desclassificacions massives de sòl, i això es pot i s'ha de fer amb un pla director. Però han de ser 250 els sectors afectats i no només 91 o 50 reduccions. Es queda això, a mig camí. Però és un bon començament. Nosaltres insistim, desclassificacions massives. I el pla director és necessari, però és millorable. I és la darrera oportunitat per salvar la Costa Brava. Per tant, demanem valentia al govern i que utilitzi amb tot el potencial possible aquest fort instrument, que és el pla director, i que el porti a les darreres conseqüències. Per tant, que aprofiti l'ocasió i desclassifiqui massivament totes les zones inundables de la Costa Brava, tots els sòls forestals, tots els espais agrícoles d'interès, totes les zones amb valor paisatgístic. O sigui, ja n'hi ha prou de creixements a la Costa Brava. Hem de dir, s'ha acabat. El pla director l'únic que fa, diguem, és reduir la velocitat de l'urbanisme a la Costa Brava. Però no canvia el rumb definitivament. I nosaltres volem que canviïn el rumb de l'urbanisme al litoral gironí, que vol dir no només parar, sinó tirar marxa enrere. Clar. Acabar creixements de segones residències. No fa falta destruir més sòl.
Som en un moment en què hi ha una moratòria, es va decretar una aturada, que s'està presentant aquest pla. Tenim unes eleccions a la vista. Abans o després de l'estiu, el compromís de l'actual govern de la Generalitat és el de convocar unes eleccions. Aquestes eleccions són un problema? És a dir, en l'entirant aquest projecte, ens podem trobar desprotegits?
No, jo crec que no. De fet, si algun partit polític es planteja retirar aquest pla director, segur que perd les eleccions. Vull dir que no hi ha cap possibilitat de que això sigui així. De fet, actualment el govern està compartit, no?, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i per tant, bueno, no sé si pot canviar molt, però jo crec que tothom està d'acord en que cal buscar certa coherència. De fet, en general, tots els partits polítics crec que tenen possibilitats d'arribar a la presidència de la Generalitat, s'han manifestat que cal posar coherència en aquest urbanisme ferotge.
I ara, avui, com deies, s'ha acabat, heu pogut presentar aquestes al·legacions. Ara, quin és el següent pas que ve d'ara per endavant?
Ara, els ajuntaments i els organismes públics tenen un mes per informar en relació al pla director, que nosaltres confiem passar el rasclet i aconseguir algun aliat entre els organismes públics que han d'informar i els ajuntaments. Home, confiem que l'ACA sigui valenta i exigeixi també ho delimiti bé les zones inundables i exigeixi més desclassificacions. Comptem amb l'Ajuntament de Tossa, que donarà suport al pla director i voldrà més desclassificacions. Demanem a Begú, a Cadaqués i a tants altres que aprofitin l'oportunitat del pla director i demanin major protecció i major preservació del litoral. Després ha d'arribar una aprovació provisional per part de la Comissió d'Urbanisme d'aquest pla director i al final l'aprovació definitiva del conseller. Per tant, confiem que tot anirà bé.
Doncs escolta'm, amb aquest desig ens quedem momentàniament. Aquesta és una situació que evidentment no acaba aquí i que des del FAR evidentment anirem seguint al llarg de tots els processos que es vagin produint. Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
A vosaltres per donar-nos veu.
Eduard, també moltíssimes gràcies, advocat, que vagi molt bé i templança, que deia aquell.
Sí, no, nosaltres som persistents, eh? No us preocupeu, que seguirem.
Gràcies, fins després. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
Doncs aquesta és una qüestió que anirem seguint des del FAR i que, evidentment, us anirem mantenint informats. Queda un minut per arribar a gairebé 4:45 de la tarda. De fet, el president del govern espanyol segueix compareixent davant dels mitjans de comunicació. I davant de tot això, bé, i davant sobretot d'aquesta mena d'alarma social que està fent que no hi hagi paper de vàter als supermercats i que la gent estigui comprant el que no ha comprat mai, només una reflexió, i és que no ens deixem endur per una histèria col·lectiva que no porta enlloc. I sobretot, no ens deixem endur per les xarxes socials. Llegiu els comunicats que emeten els vostres ajuntaments, llegiu els comunicats que emet la Generalitat de Catalunya i escolteu en primera persona allò que diuen els nostres representants, els nostres dirigents polítics. No us fieu del que diu a través d'una xarxa social un veí, un amic, o ni tan sols sabeu qui és. I ho dic perquè estem generant moltíssima preocupació de manera injusta i inconscient. Llegiu els comunicats, escolteu les veus autoritzades i a partir d'aquí preneu les vostres pròpies decisions.
El FAR, el programa mariner de... Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Rebotosa, te quiero rebotosa, rebotosa, te quiero rebotosa. Que si no te revueltas no habrá nadie que te regale tus libertades. Te quiero rebotosa. Te quiero rebotosa. Te quiero rebotosa. Te quiero rebotosa. Rebotosa. Llegaste como una mariposa. Buscando libertad entre otras cosas, te diste cuenta que hay que luchar. Con tu sonrisa hermosa, no tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra, esperando tu señal. Te quiero rebotosa. Te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I una setmana més sortim a passejar per un port del país, sortim a gaudir de la nostra zona de costa i ho fem tornant novament a un port que ja hem visitat però que per la seva importància i pel seu pes específic mereix segur una altra visita. Tornem al port de Vilanova i la Geltrú, que també és un dels ports esportius més importants que hi ha a Catalunya i ho fem per aturar-nos en el seu club nàutic, Isabel.
Doncs sí, un dijous més seguim coneixent aquells clubs nàutics i aquelles escoles de vela que tenen el programa Vela Escolar com una de les seves prioritats per tal de formar futurs navegants. De fet, no només futurs navegants, sinó també persones compromeses amb el mar i amb el medi ambient i que acabin fent del treball en equip i de la igualtat doncs, un dels seus valors primordials. De tot el que ens pot aportar el mar, la vela i de com aquest programa escolar ens ajuda a aconseguir-ho, en parlem avui.
I ho fem amb el director esportiu del Club Nàutic de Vilanova, en Tete Sabater. Tete, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Parlem de la vela escolar, en aquest cas, impulsada des del Club Nàutic de Vilanova i que és, sens dubte, una de les apostes fortes per crear, per d'alguna manera promoure els regatistes del futur, no?
Sí, la veritat és que sí, és un dels programes que nosaltres li donem més importància perquè, bueno, per un costat sí que és veritat que és el primer pas per conèixer el nostre esport i després ens ha de servir per captar nous clients, diguem-ne, no? nous esportistes que vulguin navegar durant la seva etapa esportiva amb una embarcació vela. I després perquè també és un programa que d'alguna manera és el que més directament ens vincula al municipi, no? I nosaltres sempre ens hem de sentir allò de que el club viu d'esquena al municipi o no, o les barreres que posem. I bueno, una mica aquest programa també ha de servir per demostrar que som els més interessats en poder obrir-nos a la ciutat, no? I que la gent de tota la gent de Vilanova pugui tindre alguna experiència dins del nostre club.
De fet, quants nanos han passat, quants nanos passen per aquesta experiència?
Mira, en un principi nosaltres ara tenim dos programes. La vela escolar directament, que la fem amb el Baixamar, que passen uns 200 alumnes l'any, perquè pensa que agafem totes les línies de primer a quart d'ESO, i després a l'Esport Blau, que més o menys el primer any es van passar uns 45 i ara estan passant uns 90 alumnes anuals. I per fer ara estem quasi cada any rebent 300 alumnes de
200 alumnes que passen per aquí, que per tant expliquen l'experiència a les seves famílies, famílies, algunes d'elles que es mostren interessades en saber exactament què han fet els seus fills, per tant, una manera d'apropar ja no només aquests alumnes, sinó els seus pares, els seus tiets, els seus avis, per tant, tota la ciutadania vilanovina cap a la zona portuària.
Sí, la veritat és que per nosaltres és el que et deia abans, no? Per nosaltres això és molt interessant, perquè moltes vegades hi ha molta gent de Vilanova, no? Que potser no ha trepitjat mai el club o no ha trepitjat mai les altres instal·lacions, no? I és una manera fàcil i divertida de poder-ho fer. I, bueno, i al final això és com el boca a boca en totes les coses, no? De que uns s'ho diuen als altres i almenys donem l'oportunitat a molts alumnes de Vilanova, no? Que el dia de demà seran adults i que viuran a Vilanova de conèixer-nos, de saber on estem, de saber el que fem i també de tindre una nova experiència, no? Que és la de poder fer una activitat nàutica al mar.
Què és el que aprenen els nens en aquesta experiència?
Mira, doncs, per una part, aprenen els coneixements bàsics per poder portar una embarcació, no? Ells sols. Està clar que aquest esport és molt complicat i que fins i tot la gent que porta molts anys navegant cada dia surt a l'aigua prenent coses noves, però el bàsic, o sigui, la capacitat o l'autonomia per poder portar una embarcació, jo crec que en el major dels casos ho aconseguim. Però, per altra banda, també aconseguim que fora del seu medi habitual, no, del seu àmbit habitual, puguin relacionar-se amb els seus companys, puguin entendre una mica ja no només l'esport, sinó tot el que tot el món nàutic, no? I tot lo que es mou en aquest entorn, no? I des de lo que és una instal·lació portuària fins a lo que aplica altres assignatures a la seva sessió diària de vela, com pot ser pues la física, no? Tot lo que és l'ecologia, els fons marins, el mar, les onades, la corrent, el vent, no? Les intensitats, forces, direccions. Vull dir, al final és un esport molt complicat, però que realment per això té aquest, no? té aquest element vertebrador que jo crec que és un complement extra que ajuda a tots els alumnes a poder millorar amb les assignatures que diàriament fan a l'escola, no?
Per tant, que ningú es pensi que van a competir, ni van a fer regates, ni van a fer curses, sinó el que van és a seguir educant-se, a aplicar sobre el medi alguns ensenyaments que reben a l'aula.
Sí, la veritat és que el nostre objectiu no és ser esportistes d'èlit, sinó, jo et dic, el primer apropament, nosaltres entenem que ha de ser, el primer apropament a aquest esport ha de ser un apropament molt, molt, molt tranquil, en els que ells una mica entenguin, no?, que els principis bàsics pels que navega una embarcació i que sàpiguen ser capaços de portar-la. I res més, sobretot que sigui una experiència molt grata, en la que s'ho passin bé, que ho puguin compartir amb els seus companys i que puguin gaudir d'aquest entorn nàutic que tenim a Vilanova.
De quines edats estem parlant i de quins cursos?
Doncs mira, els programes que fem amb el Canigó i l'Ardiol, que són els que estan dins del programa Esport Blau de la Federació Catalana de Vela, treballem exclusivament amb cinquè de primària, vale? És a dir, l'acord que hi ha amb el Consell Català d'Esport, i al final només podem treballar amb cinquè de primària. Amb el Llamar fem un programa molt més complet, que és el programa que deia abans que treballem directament amb aquesta escola, i aquí sí que tenim alumnes de primer a quart d'ESO. Vale, que venen els mateixos alumnes bé durant 4 anys seguits a navegar i a perfeccionar.
A més, també promoveu la vela d'igualtat, no? Aquesta manera d'entendre,
sí,
també l'esport.
Sí, la vela d'igualtat la vam iniciar l'any passat. Ens va semblar un dels programes més interessants, perquè bueno, una mica el que pretén és que, no, que hi hagi aquesta igualtat de gènere en el món nàutic. No? Moltes vegades ens queixem que hi ha poques dones que naveguen, i amb això bueno, és una petita aportació que l'Atlètic de Vilanova vol fer perquè cada vegada hi hagi més dones que naveguen. És un programa molt senzill, on el que oferim són cursos subvencionats a un preu molt, molt raonable i molt interessant, on l'únic que s'obliga és que la meitat de la tripulació siguin homes i l'altra meitat siguin dones, no? Llavors, bueno, sempre que s'aconsegueix aquesta paritat, tirem el curs endavant. Aquest any en un principi hem programat 3 cursos i bueno, 2 setmanes els hem omplert. Em sembla que la setmana passada quedava una plaça per omplir, però no, em sembla que a data d'avui ja tenim tot ple. Vull dir que en breu, ara a mitjans de març, no sé si és la setmana que ve l'altra, comencem ja amb el primer curs.
De fet, la vela és un esport que on homes i dones, on nois i noies practiquen i es desenvolupen amb absoluta igualtat de condicions. Per exemple, en l'atletisme hi ha una qüestió física que diferencia sobretot la velocitat entre homes i dones. Això a la vela ho queda resolt per la pròpia embarcació. Per tant, ells i elles competeixen amb igualtat absoluta de condicions.
Sí, la veritat és que bueno, al final sí que és important en el nostre esport el pes, no, del tripulant segons l'embarcació en la que naveguis és important, va? Però bueno, tindre pes pot ser important els dies de vent, tindre poc pes pot ser important els dies de poc vent, vull dir que no, mai hi ha un pes ideal, no? En tot cas hi haurà un pes ideal per cada condició, no? que tinguis cada dia, però en general això es queda compensat al llarg d'una temporada perquè es fan moltes competicions i al final sempre tens dies de molt vent i de poc vent, no? I al final l'important no és si ets home o si ets dona, sinó que sàpigues, no? Dissenyar una bona estratègia i sàpigues aprofitar al màxim, no? tot les condicions de vent i de mar que et trobis aquell dia.
Aquesta és una bona manera d'introduir-se en el món de la natura i el món de la nàutica. Veu ser dels primers. Aquest és un esport, aquesta és una iniciativa que ja fa temps que esteu impulsant des d'aquí, des del Club Nàutic de Vilanova.
Sí, la veritat és que vam començar amb l'Argeau en el curs 2017-2018. Després l'any passat es va afegir el Canigó i la idea aquest any és poder afegir alguna escola més. Estem ara negociant amb alguna altra escola a veure si els interessa entrar en el programa, perquè bueno, al final nosaltres l'objectiu és aquest, no? Que quantes més escoles puguin participar i més alumnes de Vilanova puguin vindre a les nostres instal·lacions, molt millor per nosaltres. Almenys el primer pas, que és donar-li a tots l'oportunitat de saber què és aquest entorn nàutic, que sempre el tenim tan proper i a la vegada sembla tan lluny, doncs puguem d'alguna manera escurçar aquesta distància, no? Que sembla que a vegades ens separa.
Doncs aquesta és una bona manera. Jo suposo que aquí el que es tracta també és que la gent es vagi apuntant, no? És a dir, que s'apunti, que s'apropi, que conegui l'esport, que d'alguna manera s'apropi a l'enclau portuari, que també és important que ho tinguem clar, és a dir, el port és un espai de serveis, el Club Nàutic és un espai social i esportiu en el qual poder desenvolupar inicialment disciplines com el raquero o com l'optimist, però que ens poden obrir les portes a d'altres tipus d'embarcacions que, sens dubte, ens acabaran divertint i entretenint.
Sí, la veritat és que Vilanova té unes instal·lacions portuàries, jo diria que les millors de Catalunya, perquè la veritat és que el port que tenim aquí i en pocs municipis el tenim, no? A part de la vela, per exemple, nosaltres com a club també tenim la nostra secció de submarinisme, tenim la nostra secció de pesca, fem proves de radiocontrol fins i tot, no? D'embarcacions predirigides, bueno, fem un munt d'activitats i al final entenc que la nostra el nostre objectiu, la nostra funció ha de ser justament aquesta, que la gent de Vilanova pugui baixar, no? fins a baix a mar i aprofitar de les instal·lacions que té el municipi. I difícilment, si proven alguna activitat a l'aigua, no repetiran, perquè la veritat és que, tot i que al principi pugui semblar molt llunyà, la gent que ho prova, al final, per un costat o per l'altre, acaba sempre fent algun tipus d'activitat a l'aigua.
Aquesta és l'última qüestió que et volia preguntar, precisament, no? Quin grau de repetició hi ha entre els nanos i les famílies que practiquen a l'esport escolar?
La veritat és que el nostre som un esport minoritari. Mm-hmm. Som conscients que difícilment podem ser mai un esport popular, no? Però, bueno, jo et diria que de tota la gent que ens passa al llarg de l'any, i fent una mica de percentatges, nosaltres estem més o menys al voltant del 10%. El 10% de la gent que ve a fer algun tipus d'activitat d'iniciació, no? Acaba abonant-se o acaba quedant-se o acaba fent algun tipus d'activitat, no? Durant alguna època, no? Durant alguna etapa de la seva vida. Un 10%, no sé percentatges d'altres esports, no sé si us semblarà molt, si us semblarà poc, però per nosaltres la veritat és que bueno, és al final és important, és un nombre, estarem parlant de 15-20 persones de l'any que acaben no? fent algun tipus d'activitat nàutica durant tot l'any.
Per nosaltres és més que suficient i interessant per anar introduint nanos, famílies i practicants a l'activitat nàutica. Tete Sabaté, moltíssimes gràcies i enhorabona al Club Nàutic de Vilanova per aquesta feina. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies. A veure.
Doncs així hem conegut aquest projecte que ja fa temps que desenvolupen des del Club Nàutic de Vilanova i que és una invitació a que no només els petits, sinó també els que són més grans, gaudim de la vela, de la navegació i del mar. I ho podeu fer des del Club Nàutic de Vilanova, des del seu port o des de molts dels enclaus portuaris que tenim al nostre país. Apropeu-vos amb ells, passegeu, conegueu-los i gaudiu de l'oferta que també en matèria de vela us posen al vostre abast. D'aquí uns dies tornem a passejar per un nou port.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Veus humanes.
La situació a la frontera entre Grècia i Turquia és dramàtica. Sembla que allà tot s'hi valgui. De fet, allà tot s'hi val. Se salten els acords, les convencions, i la veritat és que les persones que ja hi accedeixen només fan que, bé, intentar salvar la seva vida. I el que es troben al davant és, doncs, prohibicions, restriccions i tot tipus de tàctiques per intentar evitar que arribin a Europa. Hoy mismo hemos sabido que, bien, un trabajo periodístico ha puesto luz a un centro de refugiados ilegal que nadie conocía y que se estaba utilizando como centro para confinar a ciudadanos que intentan pedir asilo a Europa y que finalmente acaban allí. Todavía no se sabe en qué circunstancias, pero que hace desconfiar. Desde el ACNUR se declaró hace unos días, se hizo pública una declaración sobre recordando los derechos humanos, las convenciones internacionales y pidiendo que no se dejen solos a griegos ni a turcos en la gestión de este conflicto. Hoy queremos valorar toda esta situación y por eso saludamos a María Jesús Vega, que es portavoz del ACNUR en España. María Jesús, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
La situación es dramática, es difícilmente explicable de ninguna de las maneras.
Sí, lo es, porque volvemos a ver esa mala gestión, una mala praxis que Europa vuelve a repetir en relación con personas que intentan alcanzar su territorio. Lo vimos en 2015. Tendríamos que haber aprendido una serie de lecciones para no reiterar los mismos errores. Y aunque siempre decimos, y por supuesto es así, que los gobiernos son soberanos y tienen derecho y obligación de gestionar las fronteras de sus países adecuadamente, esa gestión de fronteras no está reñida con proteger a las personas que llegan a esa frontera. Y aquí hemos visto un uso excesivo de la fuerza, hemos visto a personas que vuelven a sufrir por ese acoso al que están siendo sometidos por muchas personas que se están aprovechando además de esta situación para incrementar su sufrimiento, para engañarlos además. Y para meterlos en movimientos irregulares a falta de vías legales que eviten que la gente se juegue la vida para llegar a lugares seguros.
En circunstancias normales, ¿qué se debería hacer? Es decir, si esto se tratara como se debiera tratar, ¿se debería crear un pasadizo, un pasillo humanitario? ¿Se debería hacer un contingente de recepción, un protocolo de recibida, una distribución adecuada de las personas por todos los países europeos? ¿Eso debería ser lo normal?
Nosotros hemos hecho recomendaciones en este sentido a los estados en relación con esta gestión y con la necesidad, como tú bien apuntabas, de compartir la responsabilidad de proteger. Hay estados que son estados frontera, frontera exterior de la Unión Europea, que tienen un flujo mayor de personas que llegan a su territorio, refugiados e inmigrantes. Y lo que vemos es que estos estados solos no pueden resolver a veces estas situaciones porque les desbordan o porque desbordan sus infraestructuras. Muchas veces unas infraestructuras que no están acondicionadas ni para la gestión habitual que deberían de llevar. Pero sí hace falta que se trabaje de una manera armonizada entre todos los países y que más allá de ese enfoque puro y duro de seguridad, procuráramos trabajar en esa gestión de la frontera de otra manera más coherente, permitiendo que pidan asilo a aquellas personas también que necesitan protección internacional. Grecia ha estado diciendo que suspendía el derecho de asilo durante un mes y esto pone en una situación muy complicada a personas que puedan estar viviendo de persecución, de conflictos y demás. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hay que trabajar es en las causas de raíz. Y hay que mirar por qué está Turquía en esta situación y porque estamos viendo de personas que intentan alcanzar territorio europeo. Y si te das cuenta de que en Turquía hay 4 millones de refugiados y de que un poco más allá, en la frontera con Siria, hay atrapadas casi 1 millón de personas en una ratonera, que se están muriendo cada día porque no tienen un lugar seguro al que ir y están cayendo bombas todos los días, pues probablemente tendríamos otro panorama, como digo, si estuviéramos pendientes de poder trabajar y poder hacer algo más en prevención de conflictos y en resolución.
Ahora me acordaba de, en conversación con la gente de Salvamento Marítimo, no en Grecia, aquí en España, su portavoz, su representante me decía, bueno, es que hasta hace unos meses rescatar las personas en el mar era una cuestión de humanidad, ¿no? Se salvaba por derechos humanos, por emergencia, porque un náufrago se le tiene que salvar siempre, ¿no? Y rescatar siempre. De unos meses para aquí, sobre todo desde la Unión Europea, se ha hecho un giro en la visión que se tiene sobre esta realidad, y siendo el mismo caso, se gestiona como una cuestión de seguridad. Es decir, en vez de una cuestión de humanidad, una cuestión de seguridad, en vez de rescatar vidas, que no lleguen aquí. Y esto es un poco lo que pasa en Grecia también.
Sí, en Grecia, en Grecia hay una mala praxis, que llevamos muchos meses alertando, que es esa situación de hacinamiento brutal al que están sometidas miles de personas en las Islas Griegas, unas islas que están desbordadas. Unos centros de acogida gubernamentales que estaban previstos para 5.000 o 6.000 personas y que están dando acogida a 38.000, con lo cual pues podemos imaginar cuál es la situación de hacinamiento, de los riesgos de violencia sexual, incluso de cuestiones de medidas higiénicas, ¿no? De mujeres que no van al baño, no van a la letrina, porque tienen miedo de ser agredidas y de no poderse duchar con un cerrojo. Entonces, esas condiciones, además en invierno, con el frío que hace, gente durmiendo en plásticos fuera de estos centros, no se pueden aceptar, y menos en la Unión Europea. Llevamos tiempo pidiendo al gobierno de Grecia que traslade como mínimo 20.000 personas para descongestionar las islas. La gente de las islas ha sido generosa, ha estado echando una mano a todas estas personas, pero todo tiene un límite también, y si no reciben apoyo y no se descongestionan ya que llegan otras personas, pues evidentemente esto salta, ¿no? Entonces, no se puede dejar sola Grecia, pero es importante que cada uno y cada país ponga de su parte. O sea, reducir la masificación, mejorar las condiciones de vida. Hay un montón de menores no acompañados en esa situación, en lugares donde se alojan con adultos, corren muchísimo riesgo. Y luego hay un procedimiento de asilo que hay que garantizar, porque para eso estamos hablando de países firmantes de la Convención de Ginebra de 1951 y con legislación nacional y europea que es vinculante y que no se pueden saltar. Y precisamente esta es nuestra preocupación, que se esté poniendo además en riesgo a gente que llega a un país de manera irregular y se les esté castigando por haber llegado de forma irregular cuando no hay ninguna forma de llegar de otra manera.
Y ahora ya hay el retorcer nuevamente la tuerca y pues estos centros no controlados, no legales, no supervisados, que parece que se han podido detectar gracias al trabajo de drones, que trabajo periodístico, y donde pues parece que se maltrata sistemáticamente a la gente que va a parar allí, ¿no?
Sí, siempre que hay una situación de revuelo, pues hay gente que viene a aprovecharse de la desgracia ajena, pues como lo hemos vivido en el contexto de Libia, que vosotros, desde nuestra emisora, habéis estado contando en reiteradas ocasiones, ¿no? Situaciones en las que hemos visto hasta en situaciones de esclavitud, comercio de personas, trata, muertes, asesinatos. En este momento estamos pidiendo a todas las partes que se abstengan de cualquier medida que pueda incrementar el sufrimiento de estas personas, que no lleven a cabo ninguna acción de estas que se puedan interpretar como que animen a la gente a exponerse o a continuar con movimientos irregulares. Yo creo que es fundamental abrir vías legales. Es triste, pero parece que solamente nos centramos la atención en esta situación de refugiados cuando nos afecta y nos salpica.
Sí.
Pero no podemos dejar de mirar más allá de nuestras fronteras y plantearnos por qué llegamos a esta situación y qué es lo que estamos haciendo y qué se está haciendo mal para que esta situación, para que esta gente tenga que estar recorriendo miles de kilómetros tratando de alcanzar países seguros. Pues yo ahí, coincidiendo además con el décimo aniversario de ese conflicto en Siria, ese 11 de marzo de 2011, cuando salta la chispa por esas manifestaciones pidiendo derechos, y todos estos años de destrucción de más de 5 millones de refugiados fuera, de 6 millones de personas desplazadas, de este millón todavía en la región de Idlib y de Alepo, que están viviendo a la intemperie, muchos de ellos, aunque estamos llevando ya ayuda humanitaria, pero mucha gente se está quedando sin ese apoyo por la falta de acceso que tenemos y porque nuestras llamadas a las partes en conflicto no han detenido todavía esta situación. Pues cuando vemos esto, nos damos cuenta de que tendríamos que hacer mucho más y que tenemos que pedir responsabilidad a los estados y a la comunidad internacional.
María José, no dejaremos de denunciarlo, de reflexionar y de dar a conocer lo que allí está pasando para que todos tomemos conciencia real de hasta dónde somos responsables. Un abrazo a ti y a la gente de ACNUR. Hasta la próxima.
Otro para vosotros. Adiós.
Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important. Més que poder somiar, més que saber oblidar, no canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No tinguis por. Desitjar-me no és dolent, no cal que digui res, que el que vulgui ja ho faré, ja ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà d'on som, importa gens el que faci demà, si et tinc al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat no existirà. No m'importa ja tant com tenir-te al costat. Mai vaig saber esperar i és que no em sé aguantar. Si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir, no ho deixem refredar. No tinguis por. Desitjar-me no és dolent, no cal que digui res. Ja ho sé. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer-me gran, més que poder saber qui seré d'aquí uns anys, més que no saber odiar perquè com estimar tu ja m'ho has ensenyat. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa gens el que passi demà, si et tinc al meu davant, res no m'importarà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.